Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dilluns 16 de setembre del 24, cel pràcticament serè a les nostres comarques, però avui, a diferència del diumenge de sol fantàstic i radiant que vàrem tenir, tindrem un cel més entrenyinat, més enlleganyat. Aniel Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Aquest matí ens hem d'abrigar, però no pas amb excés.
Doncs no, de fet, avui continuarem amb un temps bàsicament anticiclònic, però notarem alguns símptomes de canvi. La borrasca Boris, responsable de la situació d'alerta al centre d'Europa, s'eixamplarà i recularà una mica i s'aproximarà al Mediterrani Occidental. De moment, ens arribarà una mica més d'aire fred en altura a comarques com la Garrotxa i també el Ripollès. El vent serà un aspecte destacat. Bufarà als dos extrems del país, de nord i nord-oest. La tramuntana serà més constant i més fort al nord, mentre que el quers o mestral afluixarà unes hores a la tarda. El vent de nord també deixarà cops forts al Pirineu. De cel assolellat del cap de setmana passem a un cel mig enteraninyat, estones pel pas de núvols alts que es mouran de nord a sud al llarg del dia. En el cas del vessant nord del Pirineu, la nuvolositat serà més compacta a partir de la tarda. Al final del dia pot plovisquejar de manera molt dispersa en alguns sectors.
I quines temperatures tenim?
Doncs avui ens llevem, per exemple, amb 5 graus positius a Vall de Núria, en tenim 8 a Ribes de Freser, en tenim 9 graus a Das, a Ripoll, a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, en tenim 10 a Sant Feliu de Pallerols, 11 a la capital de la Garrotxa, a Olot i a Castellfollit de la Roca, 14 graus a Banyoles i a Girona, 19 a Figueres i 24 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
És el moment d'informar-nos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura a Olot que el sistema educatiu no funciona si no s'ocupa de tothom.
Què hem de fer davant del fenomen migratori? Acollir i integrar no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i la millora. No funciona un sistema educatiu si no s'ocupa de tothom i no és capaç de donar resposta a tothom.
Ho ha fet durant la inauguració de la nova seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa. El centre va ser impulsat l'any 2022 per la Fageda i amb el suport de l'Ajuntament d'Olot. Per cert, que la Creu Roja de la Garrotxa dona material escolar a 140 infants per aquest curs.
Aquest material s'ha pogut donar a famílies necessitades gràcies a les donacions de particulars i empreses. D'entre el material s'hi poden trobar llapis, bolígrafs, llibretes i motxilles, entre d'altres.
I com que al llarg de l'any anem tinguent contacte amb les escoles i si més no som, tenim família ja com molt afiliades de Creu Roja i hi ha la confiança, demanem el llistat que es reclama des de l'escola a les famílies i llavors una mica en funció de les donacions que arriben preparem aquest llistat. Potser hi ha alguna cosa que reclama l'escola que nosaltres no la podem facilitar perquè no l'hem recollit.
Són paraules de la Marta Puigverd, és la tècnica social de Creu Roja Garrotxa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Després de 3 anys de sequera, temperatures molt elevades i condicions poc adequades, enguany finalment s'augura una bona temporada de bolets.
Ja fa alguns dies que els boscos de la comarca han anat sortint exemplars i els experts adverteixen que l'explosió de moltes espècies alhora ha de fer que els bolotaires siguin més cautelosos que mai.
Escoltem el micòleg Enric Gràcia.
Ha plogut recentment, ara i aquests darrers dies ha fet fred a les nits, que és el bàsic, el necessari. Si la temperatura baixa normalment a la vora els 8, 7, 8 graus, els bolets tendeixen a sortir. Estan sortint moltes espècies juntes, el qual vol dir que s'espera una bona temporada.
Ens quedem al Ripollès perquè el canvi de temps marca les rebaixes d'estiu. Igual que va costar que entrés l'hivern, la calor també s'ha fet derogar i ha arribat una mica més tard de l'habitual.
Tot i que els comerços de Ripoll fan bon balanç d'aquesta campanya i asseguren que gràcies a les propostes que impulsen des del gremi poden tirar endavant perquè a la inestabilitat meteorològica s'hi sumen les grans empreses multinacionals contra qui és molt complicat lluitar.
Escoltem el gerent d'esports Outlet de Ripoll, és en Xavi Barranco.
Doncs aquesta campanya de rebaixes ha anat molt marcada pel clima, eh? Aquest any la calor va arribar molt tard, llavors què ha passat això? Doncs que la temporada d'estiu pràcticament vam començar a vendre tot el que són banyadors, xancletes, quan faltaven dues setmanes per començar les rebaixes. Llavors què va passar? Que les rebaixes doncs, tenien molt gènere i molt assortit, que això també ens ha afavorit una mica a l'hora de les rebaixes.
A Sant Joan de les Abadesses, a partir d'avui i fins al 7 d'octubre, els veïns i veïnes tenen una cita amb els pressupostos participatius.
D'entre les 86 propostes presentades inicialment, només 12 han arribat a la fase final i ara és moment que els veïns i veïnes votin per quina consideren que ha de tirar endavant. La partida que el consistori destina als pressupostos participatius és de 50.000 euros.
L'alcalde és en Ramon Roquer.
Jo estic content perquè les 12 propostes són totes molt interessants. Són temes que, de fet, alguns d'ells ells s'arrosseguen de fa temps i que per tant són inversions que estaria molt bé moltes d'elles poder-les fer, i que a través dels pressupostos participatius any a any anem fent realitat aquests projectes que a vegades són una mica més petits, d'import màxim de 50.000 euros, però que a vegades sigui perquè hi ha altres projectes més grans o altres prioritats, o a vegades urgències que van sortint, moltes vegades van quedant en una segona línia.
Olot se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb múltiples activitats. En aquest sentit, avui hi ha instal·lat un carril bici provisional al Passeig de Barcelona i durant la resta de la setmana es faran tallers per potenciar els hàbits saludables, una caminada, activitats lúdiques per l'alumnat de formació professional i la projecció d'un documental, entre altres. En parla l'Isaac Cribillers, és el regidor de Mobilitat d'Olot.
El dimecres també amb activitats que es fan conjuntament amb el sistema educatiu, amb el sector educatiu de la nostra ciutat, amb l'FP d'activitats físiques i esportives de l'Escola Pia, ajuden a dinamitzar diferents activitats per fomentar la mobilitat sostenible entre els nostres infants a la nostra ciutat.
En parlarem àmpliament a l'hora d'esmorzar. Aquí al programa entrevistarem a un dels impulsors del Consell Comarcal de la Garrotxa d'aquesta setmana de mobilitat, és el tècnic Josep Martín. L'esport i una nova sala d'estudi són les novetats del Jopun.
Es tracten de dos projectes nous per fomentar els hàbits saludables i la pràctica esportiva no competitiva. Es faran un total de 13 activitats durant les setmanes de setembre fins a finals d'any. Hi haurà tallers de cuina, economia, ceràmica o fotografia. Totes les activitats són gratuïtes per a joves d'entre 16 i 29 anys i les inscripcions ja estan obertes al portal web de joveolot.cat.
Una iniciativa esportiva liderada per Lau Mas.
Joves que vulguin practicar esport però que sortint de... allò, acabes l'ESO, no vols continuar amb el teu club esportiu de tota la vida, però busques continuar a fer esport, no et motiva el gimnàs o no et motiva anar a córrer, no? I ho deixes al cap de dos dies, doncs, com oferir un espai on tu puguis anar a practicar esport.
I sobre el període d'inscripcions per l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot.
Un total de 14 professionals s'encarregaran d'oferir formació en 18 especialitats com la pintura, l'escultura, la ceràmica o el teatre. L'any passat l'EME va reunir més de 460 alumnes de totes les edats.
La Irina Julià, professora d'expressió plàstica de l'Escola Municipal d'Expressió, diu que aprendre precisament tècniques artístiques contribueix a millorar la salut.
Que a vegades ho hem comentat, no?, de que ens estem trobant moltes famílies que els han recomanat que els seus fills i filles facin alguna mena d'activitat creativa, o sigui, a nivell d'això, d'expressar-se, de treure emocions, d'experimentar, de conèixer, de... Vull dir que no només és com educar la mirada en el tema artístic, sinó que hi ha un... realment una coneixença d'un mateix, de treballar amb un grup.
I avui també hem de parlar de literatura, perquè una vintena d'editorials es reuneixen a la Fira del Llibre local i Conscient de les Preses.
Es tracta de la tercera edició d'una fira que enguany ha comptat amb una xerrada del periodista Antoni Bassas.
Em agradava poder explicar a la gent la importància de llegir en paper, d'estar en silenci davant d'una pàgina, de rellegir tantes vegades com vulguis, d'aprofundir, de no viure només dels titulars i dels impactes de les imatges i de les notificacions a la pantalla del mòbil, sinó d'intentar entendre que darrere la informació hi ha el perquè de les coses. Una notícia no és més que ha passat una cosa, però per què ha passat? Això és el que ens ha d'importar.
I tant que sí, anar més enllà. Tercera jornada i tercera derrota per la mínima de la Unió Esportiva Olot, que també ha d'anar més enllà. Si no, les coses se li compliquen cada vegada més.
Doncs sí, els olotins han creat més ocasions que en els últims partits, però no han trobat el camí i han perdut el camp de l'Espanyol B per culpa d'un gol al primer minut de la segona part. L'Olot ha reaccionat bé després de l'1-0, però ha acabat malament, amb només 9 jugadors al camp. David López s'ha lesionat i Chema Moreno ha estat expulsat.
I Pedro Dolera diu això.
Sembla que, no sé, hem trepitjat merda o hem vist un tor, no sé què és el que hem fet, però, hòstia, és molt heavy. Crec que fem moltes coses bé per guanyar un partit o per no perdre'l, i un altre cop, amb una errada te la fan, i tu has tingut, jo que sé, no sé qui he comptat, 6 o 7 ocasions...
Doncs sentirem en David Planella explicant-nos com ha anat un partit que, com dèiem, fa que aquesta nova categoria per la Unió Esportiva Olot sigui cada vegada més complicada. Per cert, en tenis taula, les seleccions catalanes guanyen Itàlia al pavelló Pla de Llacs d'Olot.
L'equip masculí s'ha imposat per 4-1, mentre que el femení ho ha fet per 3-2. La ciutat ha tornat a participar 2 anys després, a la quarta setmana catalana de l'esport.
Escoltem el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, és en Gerard Esteve.
Per posar en valor les seleccions catalanes catalanes i, per tant, els esportistes catalans, que per nosaltres això també és molt, molt important, no? I, per últim, que siguem capaços també de generar simpaties, sinergies i, sobretot, complicitats amb la resta de federacions i països del món per tal d'establir Catalunya com un país normalitzat arreu del món.
I aquest cap de setmana Ripoll ha fet olor a benzina perquè ha estat durant tot el cap de setmana l'epicentre mundial del trial, acollint l'última prova del campionat del món a l'aire lliure.
Tot i que en la categoria masculina el títol de campió ja estava decidit a favor de Toni Bou, encara quedaven per resoldre els altres campionats. Emoció, adrenalina i treball en equip, aquests han estat els ingredients de dos dies en què la capital ripollesa ha donat gas a fons sense descans.
El president del Ripoll Motor Club és en Josep Soldevila.
Però el club era un repte organitzar l'última prova del mundial amb totes les figures del món aquí a casa nostra, i per al club doncs era un repte important, no? de ser capaços de tirar tot això endavant, no? I agrair a tota la gent del club, a tothom que ens ha ajudat, a tots els sponsors, perquè sense ells tampoc haguéssim pogut fer aquesta feina que ara llueix aquí aquesta plaça, no?
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Tal com us dèiem en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura a Olot que el sistema educatiu no funcionarà si no s'ocupa de tothom.
Ho ha fet durant la inauguració de la nova seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa. El centre va ser impulsat l'any 2022 per la Fageda i amb el suport de l'Ajuntament d'Olot.
Ho ha seguit en Guillem Guardiola.
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha refermat aquest dissabte a Olot la voluntat del govern per ajudar a integrar les persones migrades. Durant la inauguració de la nova seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Illa ha destacat que aquest tipus d'iniciatives representen un cert termòmetre moral de la societat i indiquen una voluntat inequívoca d'ocupar-se de tothom.
Què hem de fer davant del fenomen migratori? Acollir i integrar no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i la millora. No funciona un sistema educatiu si no s'ocupa de tothom i no és capaç de donar resposta a tothom, cadascú amb la seva circumstància i amb les seves necessitats particulars. Per tant, un termòmetre moral de com fem les coses com a societat és que ens ocupem de tothom, que no deixem a ningú endarrere. Per això, avui he volgut venir com a president de la Generalitat, amb la consellera, aquí, en aquesta inauguració d'aquest edifici, per fer un reconeixement.
La nova seu de l'Escola Noima està situada a l'antic convent de la Providència d'Olot. L'edifici es distribueix en tres plantes i amb espais dissenyats per facilitar l'aprenentatge i desenvolupament personal dels joves. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha remarcat el caràcter pioner de la ciutat en la posada en marxa d'aquesta escola de segones oportunitats.
Teníem pocs referents d'escoles de segones oportunitats, n'hi havia poquíssimes, hi havia la del Llindar, que la Sílvia l'ha anomenat en un moment i que ens ha servit de referent. Ens hi vam posar en contacte, fins i tot vam signar un conveni d'assessorament, d'acompanyament, i vam començar a dissenyar el que havia de ser aquesta escola que avui posem en funcionament com a edifici, però que ja fa dos anys i mig que està en funcionament i que hi ha atès aproximadament a 250 joves.
El projecte de l'Escola Noima va ser impulsat ara fa dos anys i mig per la Fageda amb el suport de l'Ajuntament d'Olot. Des d'un inici, l'objectiu ha estat oferir formació i acompanyament a joves d'entre 16 i 24 anys que han quedat fora del sistema educatiu i laboral. Durant aquests mesos de funcionament ja hi han passat més de 240 alumnes. La presidenta de Noima, Sílvia Domènech, ha destacat l'ajuda que ofereix al centre educatiu.
Cadascú d'ells ha fet el seu itinerari. 33 s'han incorporat al món laboral, 30 tornen al sistema educatiu i 45 continuen la seva formació amb nosaltres a Noima. A partir d'aquest curs, Noima fa un salt qualitatiu gràcies a aquest edifici, l'antic convent de la Providència. S'ha concebut per ser un espai obert a la comunitat, digne i que afavoreixi l'aprenentatge. Tenim per endavant el repte de posar aquest equipament a disposició d'altres entitats de la comarca.
L'Escola Noima va iniciar el curs el passat dijous amb uns 150 alumnes. Per tal que la població pugui visitar el centre, també s'ha previst una jornada de portes obertes aquest divendres i dijous. dissabte.
I la Creu Roja de la Garrotxa dona material escolar a 140 infants per aquest curs.
Aquest material s'ha pogut donar a famílies necessitades gràcies a les donacions de particulars i empreses. D'entre el material s'hi poden trobar llapis, bolígrafs, llibretes i motxilles, entre d'altres.
Roger Isern.
Ha iniciat un nou curs escolar i no tothom pot gaudir del material necessari per a poder cursar els seus estudis amb total normalitat. És per això que des de Creu Roja Garrotxa, un any més, han impulsat una campanya de recollida de material escolar que ha conclòs aquest divendres. Enguany, Creu Roja Garrotxa ha pogut donar material i motxilles a unes 140 famílies, de les quals n'hi ha una desena d'edat infantil, gairebé un 50 de secundària i tota la resta d'estudiants de primària. La tècnica social de Creu Roja Garrotxa, Marta Puigverd, explica que els agradaria poder abastir a tothom qui ho necessita.
Com que al llarg de l'any anem tinguent contacte amb les escoles i si més no som, tenim famílies ja com molt afiliades de Creu Roja i hi ha la confiança, demanem el llistat que es reclama des de l'escola a les famílies i llavors una mica en funció de les donacions que arriben preparem aquest llistat. Potser hi ha alguna cosa que reclama l'escola que nosaltres no la podem facilitar perquè no l'hem recollit, o poder els llapisos de fusta en vez de ser 24 en seran 12, doncs perquè les donacions que han arribat són les que són i hem d'intentar repartir amb tots aquests nens que venen al llistat.
Tota aquesta feina que fan des de Creu Roja Garrotxa no seria possible sense els seus voluntaris. La Joana Olines i l'Olga Fontaniol fa un temps que participen en aquesta iniciativa amb l'objectiu de poder ajudar infants i famílies per aquest nou curs escolar.
De joguines també les noies de Creu Roja van pensar de fer-ho així i trobo que és maco, és més bonic, no és allò vens, ja ho tens tot fet, sinó que, bueno, sense haver de pagar, però tenen com l'opció com si fos una botiga.
Sí.
A més, a vegades tu pots donar un llapis i ja en tens cinc, i el que falta és un boli blau. I llavors, doncs, així ells escollen.
Puigverd explica que aquesta campanya de donació de material escolar s'impulsa juntament amb els serveis socials del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Enguany, a diferència de l'any passat, és que els alumnes de primària també han pogut gaudir d'aquestes donacions, ja que l'any passat només podien demanar-ho a estudiants de secundària.
Cuidado. Atenció, perquè després de 3 anys de sequera, temperatures molt elevades i condicions poc adequades, enguany finalment s'augura una bona temporada de bolets.
Ja fa alguns dies que els boscos de la comarca del Ripollès han anat sortint exemplars i els experts adverteixen que l'explosió de moltes espècies alhora ha de fer que els boletaires siguin més cautelosos que mai.
Informa Guido Sengerote.
Els boletaires poden mirar amb optimisme a la tardor després d'alguns anys de penúries i amb pocs exemplars als boscos de la comarca. Les pluges i sobretot les temperatures moderades són el que han fet florir molt els bolets arreu del Ripollès. Ho explica el micòleg Enric Gràcia.
Ha plogut recentment, ara, i aquests darrers dies ha fet fred a les nits, que és el bàsic, el necessari. Si la temperatura baixa normalment a la vora els 8, 7, 8 graus, els bolets tendeixen a sortir. Estan sortint moltes espècies juntes, el qual vol dir que s'espera una bona temporada.
Gràcia adverteix també als boletaires. Aquesta explosió de moltes espècies de bolets alhora fa que el risc d'agafar-ne de potencialment perillosos augmenti.
S'ha d'anar en compte. Ja m'han passat fotos del fredolic tòxic, que és un bolet de calor, tot i el nom, és un bolet de calor, i que... doncs que es pot confondre fàcilment amb el fredolic usual, no? Jo recomanaria. Si us plau, a la gent, si trobeu fredolics, sigueu molt, molt, molt prudents.
Malgrat tot, la tendència de les temporades de bolets a escurçar-se continua vigent. Els micòlegs detectaven bolets a finals de juliol al Ripollès i ara la percepció és que, havent començat a inicis de setembre, la temporada ja ha començat aviat. També es dona valor a la riquesa i varietat d'espècies de bolets de la comarca. Rovellons, pinetells, ceps, camasecs, camagrocs, trompetes de la mort continuaran fent de la comarca un pol d'atracció per als boletaires d'arreu del país.
De fet, el temps marca el compàs de l'aparició de bolets i també marca el compàs de les vendes. I és que el canvi de temps marca les rebaixes d'estiu, tal i com ja era de preveure, igual que va costar que entrés l'hivern, la calor també s'ha fet esperar i ha arribat una mica més tard del que és habitual. Nadal.
Els comerços de Ripoll fan bon balanç d'aquesta campanya i asseguren que gràcies a les propostes que impulsen des del gremi poden tirar endavant, perquè a la inestabilitat meteorològica s'hi sumen les grans empreses multinacionals contra qui és molt complicat lluitar. Paula Sayago.
Es desestacionalitzen les rebaixes d'estiu. Tot i que els comerços fan bon balanç de la campanya, també asseguren que en els últims anys han notat que la calor ha trigat una mica més en arribar. Això, en molts establiments, ha fet que arribessin aquest període amb molt de gènere i que, per tant, les ofertes fossin molt més suculentes. Xevi Barranco és el gerent d'Esports Outlet Ripoll.
Doncs aquesta campanya de rebaixes ha anat molt marcada pel clima, eh? Aquest any la calor va arribar molt tard. Llavors, què ha passat això? Doncs que la temporada d'estiu, pràcticament vam començar a vendre tot el que són banyadors, xancletes, quan faltaven dues setmanes per començar les rebaixes. Llavors, què va passar? Que per rebaixes doncs, teníem molt gènere i molt assortit, que això també ens ha afavorit una mica a l'hora de les rebaixes.
Les estacions ja no estan tan marcades com abans. De la mateixa manera que l'hivern va trigar a entrar, l'estiu no ha sigut menys. Però el temps no és l'únic enemic dels comerços, perquè a aquesta batalla s'hi sumen les empreses multinacionals. Eva Capdevila és gerent de Kikos.
Ja vam començar l'hivern passat, que va tardar molt en vindre l'hivern, i ja tot es va retrasar molt, i aquesta primavera doncs, també s'ha retrasat 2 o 3 mesos la temporada, i ens passa que anem com el temps. Entre el temps i lluitar contra Amazon i tot el que és online, pues els petits ens costa molt.
Per sumar forces i anar tots a una, els botiguers s'uneixen i impulsen campanyes per afavorir el comerç.
No deixem encara l'economia. A partir d'avui fins al 7 d'octubre, els santjoanins i santjoanines tenen una cita amb els pressupostos participatius.
D'entre les 86 propostes presentades inicialment, només 12 han arribat a la fase final, i ara és moment que els veïns i veïnes votin per quina consideren que ha de tirar endavant. La partida que el consistor i destina als pressupostos participatius és de 50.000 euros.
Recte final dels pressupostos participatius. Els santjoanins i les santjoanines podran votar a partir d'avui quina o quines de les 12 propostes finalistes es duran a terme. Els empadronats al municipi i majors de 16 anys podran participar en aquesta iniciativa, a través de la qual són els ciutadans qui decideixen en què s'inverteixen els 50.000 euros de la partida d'inversions del pressupost municipal. De les 86 propostes presentades inicialment, es van escollir 12 projectes que ara es posen a votació. D'entre totes, es poden marcar 3 caselles com a màxim. Ho explica l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, Ramon Roquer.
Jo estic content perquè les 12 propostes són totes molt interessants. Són temes que, de fet, alguns d'ells s'arrosseguen de fa temps i que, per tant, són inversions que estaria molt bé moltes d'elles poder-les fer, i que a través dels pressupostos participatius, any a any, anem fent realitat aquests projectes que a vegades són una mica més petits, d'import màxim de 50.000 euros, però que a vegades sigui perquè hi ha altres projectes més grans o altres prioritats, o a vegades urgències que van sortint, moltes vegades van quedant en una segona línia.
El període per votar comença avui i finalitzarà el 7 d'octubre, amb 2 dies inclosos. Per emetre el vot es pot fer línia a través del lloc web del consistori mitjançant la butlleta i dipositant-la a les urnes habilitades.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
De moment, la nova temporada no somriu a la Unió Esportiva Olot, que perd per tercera vegada consecutiva. Tercera jornada i tercera derrota per la mínima de la Unió Esportiva Olot. Els olotins han creat més ocasions que en els últims partits, però no han trobat el camí i han perdut el camp de l'Espanyol B per culpa d'un gol al primer minut de la segona part. Ens ho explica tot plegat en David Planella.
Passen les jornades i la Unió Esportiva Olot no puntua. Com fa 15 dies contra el València Mestalla i com la setmana passada contra el Torrent, l'equip de Pedro Dolera va encaixar una derrota per la mínima a la ciutat esportiva Dani Jarque. L'Espanyol B el va tombar amb un gol de Víctor Mingo només de començar la segona meitat.
Sembla que, no sé, hem trepitjat merda o hem vist un torn, no sé què és el que hem fet, però, hòstia, és molt heavy. Crec que fem moltes coses bé per guanyar un partit o per no perdre'l, i un altre cop, amb una errada te la fan i tu has tingut, jo que sé, no sé qui comptat
6 o 7 ocasions.
L'Olot no va fer un mal partit. A la primera part es va adaptar bé a un ritme alt de partit i va tenir més arribades que les últimes jornades. De fet, en 6 minuts ja havia creat dues oportunitats. Una arribada de Forés, que va acabar amb un xut a terme al cos d'un rival, i una canonada potent de Bernils des de fora l'àrea, que Ayala va estar a punt d'aprofitar en el refús del porter. Va ser un partit obert, amb ocasions per les dues bandes. L'Espanyol B també en va crear i va convertir en gol la primera que va tenir a la segona meitat, quan una gran passada va deixar sol Víctor Mingo davant de Ballester. L'1-0 va obligar l'Olot a anar contracorrent i al principi no li va anar del tot malament. Va produir tres oportunitats consecutives que haurien pogut ser l'1-1, però ni De Marco, ni Salvans, ni Yaya Sidibé no van poder batre Pol Tristan amb els seus xuts.
Amb ells els veig molt tristos i molt enfonsats per això, no? Perquè dius, ostres, és que què hem de fer per fer un gol, no? Vull dir, nosaltres que sempre som un equip que generem i que tenim ocasions i donem vida a l'Espanyol B, pues bueno, que estan encantats de guanyar i tirar cap a dalt.
L'Olot no va poder neutralitzar el gol de l'Espanyol B i per acabar-ho de dubar es va quedar amb nou jugadors. David López va patir una lesió al genoll quan Dolera ja havia fet els 5 canvis i Chema Moreno va ser expulsat en veure una doble targeta groga per protestar un cop de cols a la cara.
Bueno, al final és molt fàcil pitar-nos a nosaltres. Vull dir, clar, fem els canvis, David López es trenca el genoll, no sabem què té, i et quedes amb 10, i després amb una jugada, que és un centre a l'àrea, on Chema va directe a rematar i li foten un hòstia, li trenca la cara, li obren el llavi, pues amb sang i amb de tot, pues, clar, li diu a l'àrbit, i el més fàcil és, venga, va, vete fuera a curarte, como te has quejado un poco alto, ya te treu la groga, i de camí allà, que estava jo al costat de Linier, li diu, Linier, esto tú no lo has visto? I l'àrbit, sense escoltar ni el que li diu, ja li treu la segona groga estant d'esquenes. Això a l'Espanyol no li passa.
L'Olot ha començat la Lliga de la pitjor manera possible. De fet, ha fet el pitjor inici de la seva història a segona federació i a segona B. Mai no havia començat amb 0 punts de 9 possibles i ara tanca la classificació al costat del Mallorca B, que tampoc no ha puntuat. Haurà de buscar la primera victòria de la temporada en la propera jornada a casa contra l'Andratx. Serà dissabte a les 7 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot.
Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre i la teva col·laboració és imprescindible.
És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.
Sospitós que s'apunti tanta gent a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot. Com a màxim responsable, alguna cosa a dir?
Doncs no ho sé, potser és que ho fem massa bé. En tot cas, els hi puc dir que ho faci més malament, és que ens agrada.
La gent sol repetir i aneu guanyant més alumnes. No és normal.
És que fem tantes coses que no sé, tothom hi troba alguna cosa a fer. Sí, podem fer menys.
I els professors, estan qualificats?
Bueno, són una colla de professionals que en saben molt. Són una colla de motivats. Ja venien així de casa, eh?
No sé, a mi és que m'agrada el que faig.
A mi no mireu, que jo acabo d'arribar aquí.
És que som com una família i ens agrada molt l'art. Que és un delicte, això.
Escola Municipal d'Expressió d'Olot. Sospitosament, impulsant inquietuds creatives. Matrícules obertes del 12 al 26 de setembre a emolot.cat.
Nova construcció de pisos d'una i dues habitacions a la Rodona d'Olot. Preus a partir de 110.000 euros amb pàrquing inclòs. Facilitat de finançament i possibilitat de finançar-lo fins al 100% de l'import supeditat a aprovació bancària. Compre el seu pis al preu d'un lloguer. Ens trobaran a CGI Promocions i Béns, al carrer Marià Vayreda 26, al costat de la nova clínica Bofill. Demana informació sense compromís al telèfon 686 618 918.
Et donem 7 raons per passar-te el nou Opel Combo. Tu, el teu acompanyant, nen 1, nen 2, amic del nen 2, la teva cosina i el peluix gegant de dinosaure del nen 1. Descobreix el nou i renovat Opel Combo amb fins a 7 places disponible en dies a lo elèctric.
Des de només 139 euros al mes. Vine a Quadis Andreu a Girona, Blanes i Olot. Quadisandreu.es.
Bar-restaurant El Purgatori by Magda Just. El teu bar-restaurant on la cuina casolana i el somni de la Magda s'uneixen perquè estiguis com a casa. El Purgatori by Magda. Esmorzars de forquilla, entrepans i torrades freds i calents, delicioses cassoles i plats combinats. Vine en família, amb els amics o en parella. Obrim de 6 del matí a 4 de la tarda. Cuina oberta de 7 a 3. Bar-restaurant El Purgatori by Magda. El teu lloc de trobada gastronòmica. Ens trobaràs al carrer Bisbe Serra 58 d'Olot. Reserves al 620-749-263. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Bon dia, bona hora. Són 8:45. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura a Olot que el sistema educatiu no funciona si no s'ocupa de tothom.
Ho ha fet durant la inauguració de la nova seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa. El centre va ser impulsat l'any 2022 per la Fageda i amb el suport de l'Ajuntament d'Olot.
Què hem de fer davant del fenomen migratori? Acollir i integrar no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i va millorar. No funciona un sistema educatiu si no s'ocupa de tothom i no és capaç de donar resposta a tothom.
La Creu Roja de la Garrotxa dona material escolar a 140 infants per aquest curs.
Aquest material s'ha pogut donar a famílies necessitades gràcies a les donacions de particulars i empreses. D'entre el material s'hi poden trobar llapis, bolígrafs, llibretes i motxilles, entre d'altres.
Com que al llarg de l'any anem tinguent contacte amb les escoles i si més no som, tenim famílies ja com molt afiliades de Creu Roja i hi ha la confiança, demanem el llistat que es reclama des de l'escola a les famílies i llavors una mica en funció de les donacions que arriben preparem aquest llistat.
La tècnica social de Creu Roja Garrotxa és Marta Puigberg i estàvem escoltant ara mateix. Per cert, el Ripollès es comença a preparar per una de les grans temporades, la dels bolets. Després de 3 anys de sequera, temperatures molt elevades i condicions poc adequades, per fi s'augura una bona temporada boletaire.
Ja fa alguns dies que els boscos de la comarca del Ripollès han anat sortint exemplars i els experts adverteixen que l'explosió de moltes espècies alhora ha de fer que els boletaires siguin més cautelosos que mai.
Un d'aquests experts és el micòleg Enric Gràcia.
Ha plogut recentment, ara i aquests darrers dies ha fet fred a les nits, que és el bàsic, el necessari. Si la temperatura baixa normalment a la vora els 8, 7, 8 graus, els bolets tendeixen a sortir. Estan sortint moltes espècies juntes, el qual vol dir que s'espera una bona temporada.
I el canvi de temps també marca les rebaixes d'estiu. Igual que va costar que entrés l'hivern, la calor també s'ha fet esperar i ha arribat una mica més tard de l'habitual.
Els comerços de Ripoll fan bon balanç d'aquesta campanya i asseguren que gràcies a les propostes que impulsen des del gremi poden tirar endavant.
Doncs aquesta campanya de rebaixes ha anat molt marcada pel clima, Aquest any la calor va arribar molt tard. Llavors què ha passat això? Doncs que la temporada d'estiu pràcticament vam començar a vendre tot el que són banyadors, xancletes, quan faltaven dues setmanes per començar les rebaixes.
És en Xavi Barranco, gerent d'esports outlet de Ripoll. I a Sant Joan de les Abadesses, atenció, perquè a partir d'avui fins al 7 d'octubre, els santjoanins i santjoanines tenen una cita amb els pressupostos participatius.
D'entre les 86 propostes presentades inicialment, només 12 han arribat a la fase final i ara és moment que els veïns i veïnes votin per quina consideren que ha de tirar endavant. La partida que el consistori destina als pressupostos participatius és de 50.000 euros.
És l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer, qui escoltem ara.
Jo estic content perquè les 12 propostes són totes molt interessants. Són temes que, de fet, alguns d'ells s'arrosseguen de fa temps i que, per tant, són inversions que estaria molt bé moltes d'elles poder-les fer i que a través dels pressupostos participatius any a any anem fent realitat aquests projectes que a vegades són una mica més petits, d'import màxim de 50.000 euros, però que a vegades sigui perquè hi ha altres projectes més grans o altres prioritats, o a vegades urgències que van sortint, moltes vegades van quedant en una segona línia.
Més coses, Olot se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb múltiples activitats.
Aquest dilluns hi ha instal·lat un carril bici provisional al passeig de Barcelona. Durant la resta de la setmana es faran tallers per potenciar els hàbits saludables, una caminada, activitats lúdiques per l'alumnat de formació professional i la projecció d'un documental, entre d'altres.
A punt en Josep Martín, en uns instants, en directe aquí als 5 minuts més, per parlar més àmpliament del que es farà en motiu d'aquesta Setmana de la Mobilitat i sobretot per reflexionar reaccionar si som conscients de la importància de tenir una mobilitat sostenible. L'esport i una nova sala d'estudi són les novetats del Jopunt.
Es tracten de dos projectes nous per fomentar els hàbits saludables i la pràctica esportiva no competitiva. Es faran un total de 13 activitats durant les setmanes de setembre fins a final d'any. Hi haurà tallers de cuina, economia, ceràmica o fotografia. Totes les activitats són gratuïtes per a joves d'entre 16 i 29 anys i les inscripcions ja estan obertes al portal web de jovelot.cat.
És una iniciativa esportiva liderada per l'AUMAS.
Joves que vulguin practicar esport però que sortint de... allò, acabes de... acabes l'ESO, no vols continuar amb el teu club esportiu de tota la vida, però busques continuar a fer esport, no et motiva el gimnàs o no et motiva anar a córrer, no? I ho deixes al cap de dos dies... pues, com oferir un espai on tu puguis anar a practicar esport.
L'art és terapèutic, s'obre el període d'inscripcions per l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot. Un total de 14 professionals s'encarregaran d'oferir formació en 18 especialitats com la pintura, l'escultura, la ceràmica o el teatre.
L'any passat l'EME va reunir més de 460 alumnes de totes les edats.
Escoltem la professora Irina Julià.
Que a vegades ho hem comentat, no? De que ens estem trobant, doncs, moltes famílies que els han recomanat que els seus fills i filles facin alguna mena d'activitat creativa, o sigui, a nivell d'això, d'expressar-se, de treure emocions... De...
Una vintena d'editorials es reuneixen a la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses.
Es tracta de la tercera edició d'una fira que enguany ha comptat amb una xerrada del periodista Antoni Bassas.
Em agradava poder explicar a la gent la importància de llegir en paper, d'estar en silenci davant d'una pàgina, de rellegir tantes vegades com vulguis, d'aprofundir, de no viure només dels titulars i dels impactes de les imatges i de les notificacions a la pantalla del mòbil, sinó d'intentar entendre que darrere la informació hi ha el perquè de les coses. Una notícia no és més que ha passat una cosa, però per què ha passat? Això és el que ens ha d'importar.
Sembla que, no sé, hem trepitjat merda o hem vist un tor, no sé què és el que hem fet, però, hòstia, és molt heavy. Crec que fem moltes coses bé per guanyar un partit o per no perdre'l, i un altre cop, amb una errada t'agafen, i tu has tingut, jo que sé, no sé qui comptat, 6 o 7 ocasions.
Tercera jornada i tercera derrota per la mínima de la Unió Esportiva Olot. Els olotins han creat més ocasions que els últims partits, però no han trobat el camí i han perdut el camp de l'Espanyol B per culpa d'un gol al primer minut de la segona part.
L'Olot ha reaccionat bé després de l'1-0, però ha acabat malament amb només 9 jugadors al camp. David López s'ha lesionat i Xema Moreno ha estat expulsat.
Ripoll ha estat durant tot el cap de setmana a l'epicentre mundial del trial, acollint l'última prova del campionat del món a l'aire lliure.
Tot i que en la categoria masculina el títol de campió ja estava decidit a favor de Toni Bou, encara que quedaven per resoldre els altres campionats. Emoció, adrenalina i treball en equip, aquests han estat els ingredients de dos dies en què la capital ripollesa ha donat gas a fons sense descans.
El president del Ripoll Motor Club és en Josep Soldevila.
Per al club era un repte organitzar l'última prova del Mundial amb totes les figures del món aquí a casa nostra, i per al club doncs era un repte important, no? de ser capaços de tirar tot això endavant, no? I agrair a tota la gent del club, a tothom que ens ha ajudat, a tots els sponsors, perquè sense ells tampoc haguéssim pogut fer aquesta feina que ara llueix aquí aquesta plaça. No?
I les seleccions catalanes de tenis taula han guanyat Itàlia al pavelló Pla de Llacs d'Olot.
L'equip masculí s'ha imposat per 4-1, mentre que el femení ho ha fet per 3-2. La ciutat ha tornat a participar dos anys després a la quarta setmana catalana de l'esport.
El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya és Gerard Esteve.
Per posar en valor les seleccions catalanes i, per tant, els esportistes catalans, que per nosaltres això també és molt, molt important, no? I, per últim, que siguem capaços també de generar simpaties, sinergies i, sobretot, complicitats amb la resta de federacions i països del món per tal d'establir Catalunya com un país normalitzat arreu del món.
I què passa a Catalunya, Espanya i el món? Doncs Esquerra hauria mantingut l'estructura B fins a les eleccions del 12M després del cas Maragall.
Esquerra hauria canviat d'empresa uns mesos després de l'aparició dels cartells de Maragall i l'Alzheimer per esborrar-ne el rastre i seguir funcionant.
Tangi a la frontera de Ceuta pels intents de saltar la tanca convocats a les xarxes.
La policia marroquina ha fet un gran desplegament i detencions per frenar la convocatòria per aquest diumenge difosa a les xarxes socials.
El govern espanyol nega estar al darrere d'una operació per desestabilitzar Veneçuela.
El Ministeri d'Exteriors assegura que els ciutadans espanyols detinguts a Veneçuela no formen part del CNI ni de cap altre organisme estatal.
Es contacto de estos señores, de estos dos españoles, ellos les preguntan vía telefónica cómo hacen para comprar explosivos, cómo hacen para contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo.
Són paraules de Diosdado Cabello, és el ministre d'Interior i Justícia de Veneçuela. Alerta per inundacions al centre d'Europa, almenys 7 morts a Romania i també a Polònia.
Pluja i nevades molt abundants aquest cap de setmana i també a l'inici d'aquesta.
L'FBI investiga com a intent d'assassinat de Trump l'incident en un camp de golf a Florida.
Membres del servei secret han disparat i han detingut un home que portava un fusell AK-47.
I en esports, el Barça allarga la ratxa de victòries contra el Girona, resultat final 1-4.
Lamine Yamal amb 2 gols ha estat l'MVP del partit. Per al Barça també han marcat Olmo i Pedri i Estuani ha fet l'únic gol dels gironins.
Escoltem a Michel, l'entrenador del Girona.
No, hemos estado muy lejos de poder hacerles daño. Y bueno, el plan de partido no ha salido bien. No hemos encontrado dónde poder hacerles daño. En esa primera presión que hacen ellos con los extremos hacia adentro, de fuera adentro.
Esteu escoltant els 5 minuts més, falten 5 minuts ja per 3 quarts de 9.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I pel que fa a la previsió meteorològica, matí cada vegada més entrenyinat. Temperatures, ara mateix, Aniol?
Doncs avui ens llevem, Joel, amb 5 graus a Vall de Núria. Tenim, per exemple, 7 graus a Ribes de Freser. Tenim 9 a Das, a Ripoll, a la Vall d'en Bas i a Santa Pau. 10 graus a Camprodon i també a Olot. En tenim 11 a Castellfollit de la Roca. 14 graus a Banyoles i a Girona. 19 a Figueres i 24 a Roses.
Previsió del temps.
Doncs avui continuarem amb un temps bàsicament anticiclònic, però notarem, això sí, alguns símptomes de canvi. La borrasca Boris, responsable de la situació d'alerta al centre d'Europa, s'eixamplarà i recularà una mica i s'aproximarà al Mediterrani Occidental. De moment, ens arribarà una mica més d'aire fred en altura a comarques com la Garrotxa i també el Ripollès. El vent serà un aspecte destacat. Bufarà als dos extrems del país, de nord i nord-oest. La tramuntana serà més constant i més forta al nord, mentre que el Quers o Mestral afluixarà unes hores a la tarda. El vent de nord també deixarà cops forts al Pirineu. De cel assolellat del cap de setmana, passem a un cel mig entrenyat, estones pel pas de núvols alts que es mouran de nord a sud al llarg del dia. En el cas del vessant nord del Pirineu, la núvolositat serà més compacta a partir d'aquesta tarda. Al final del dia pot plovisquejar de manera molt dispersa en alguns sectors.
Doncs cal que ho tinguem en compte. La previsió meteorològica ens deixa ja 4 minuts per 3 quarts de 9. De seguida parlem de la setmana de la mobilitat.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Setmana Europea de la Mobilitat. Sabies que la transició energètica passa inevitablement per l'electrificació de la pràctica totalitat dels usos de l'energia, també pel que fa a la mobilitat? El 2050, a Catalunya, més del 70% del total de l'energia emprada ha de ser elèctrica generada amb camps eòlics o fotovoltaics, amb el que això implica d'electrificar el país, a més d'assolir pràcticament un nivell zero d'emissions de CO2. L'electrificació penetrarà a la mobilitat amb la implantació definitiva del vehicle elèctric de mobilitat personal, el vehicle elèctric col·lectiu i el privat. Combina i Molta és una informació de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Entrem a la Setmana Europea de la Mobilitat i a la Garrotxa s'han organitzat diverses propostes, en parlem ara. A aquesta hora saludem en Josep Martín, que és enginyer tècnic de l'Oficina de Transició Energètica de la Garrotxa. Josep, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Som prou conscients de la necessitat de moure'ns d'una forma sostenible i respectuosa amb l'entorn?
Jo crec que no en som del tot conscients. Llavors, una de les missions que tenim amb totes aquestes campanyes que es fan és informar la població de les diferents mobilitats que poden tenir i no fer el que normalment aquí a la comarca estem molt acostumats, que és agafar el cotxe des de la porta de casa fins al lloc on te vulguem anar, no? I llavors el que vam fer és veure les diferents opcions que pot haver-hi de mobilitat més eficient i sostenible, i sobretot un mica dels lemes d'aquest any de la campanya és combina i mou-te, que combina, és dir, que deia abans, no hem de sortir a casa amb el cotxe fins a l'últim lloc, sinó que doncs, podem anar combinant doncs, d'esport públic, un tram a peu o altres sistemes de mobilitat que pot haver-hi.
Combina i mou-te, aquest és el lema que s'ha escollit aquest any. Això és possible en comarques com les nostres?
És més difícil, potser, que en altres àrees metropolitana, sobretot per població, però això no vol dir que no sigui factible. És a dir, que podem doncs, fer un tram amb cotxe fins a nosaltres a l'estació d'autobusos i ja, per exemple, doncs, agafar un transport per anar a Girona o a Barcelona. És a dir, que o també, doncs, per contrari, que podem agafar la bicicleta, anar fins a un punt de que hi hagi un transport públic i allà agafar el transport públic. És a dir, la combinació de mitjans de transport és una mica aquesta que hem de valorar-la, quines són les millors opcions que tenim en cada moment i que s'ajustin als nostres horaris, que també a vegades costa una mica, però també si hi ha una mica de planificació i organització, que això també és una altra cosa que cal, es pot combinar perfectament doncs, els mitjans de transport públics que tenim. O també una altra cosa que costa una mica de fer, però que molta gent doncs, fa compartir vehicle. És a dir, posant-se d'acord gent que treballem o que treballem a la mateixa empresa o facin mateixos horaris o així, doncs, que puguin doncs, combinar el cotxe i que cada dia porti un cotxe a la setmana o com sigui. És a dir, que no anem... El que passa doncs, a la primera hora del matí que veus un cotxe, un conductor, un cotxe, un conductor, no? I llavors doncs, potser tots van del mateix barri o de la ciutat al mateix polígon industrial, que potser és la fàbrica del costat, però a vegades passa això, no? Que un cotxe o una persona, doncs, diguem així, no és el més eficient i sostenible que tenim.
Estàvem parlant de la importància de combinar per moure's, combinar, per exemple, un tram amb cotxe particular requereix també tenir prous places d'aparcament, o, per exemple, si hem d'agafar una bicicleta, hem de tenir la seguretat i la infraestructura necessària per poder-la deixar en les mínimes condicions de seguretat. La infraestructura està al dia, en aquest sentit?
S'està movent, per exemple, doncs, aquí a la comarca s'estan intentant implementar punts d'aparcament, no són dissuasoris, però, per exemple, una bona experiència és el Rumbus, que permet als visitants que no hagin d'accedir tots amb el seu vehicle particular i tinguin un lloc on aparcar el vehicle i llavors allà poder agafar el transport públic. I llavors doncs, també aquí a la comarca s'està fent un projecte per implementar diferents aparcaments que allà puguin, per deixar-hi el vehicle i allà puguis agafar un transport públic per fer un desplaçament tant pels visitants com també per les persones que vivim tot l'any aquí a la comarca.
Moltes vegades, quan no s'aconsegueix la conscienciació a través, diguem-ne, del propi esperit de les persones o per iniciativa de les persones, s'acaba arribant, malauradament, a la sanció. Podem arribar a aquest escenari?
No. Ja, de fet, això no es planteja. El que hem de donar a la població són solucions. És a dir, la sanció, en aquest cas, no hi ha de ser-hi. Llavors, jo crec que va per la part que deia inicialment, d'informar i formar i doncs que la gent sigui conscient del cost econòmic, ambiental i de salut que comporta la mobilitat que estem fent en aquest moment, perquè diem els nostres vehicles, que quasi diria la majoritament, són de combustió, doncs que generen fums, que perjudiquen la salut. Tenim les emissions d'aquests mateixos fums que fan efectes de gasos d'hivernacle que estan motivant el canvi climàtic. I llavors, finalment, l'econòmic. Omplir dipòsits de gasolina cada cop és més car. I llavors també hem de ser conscients d'una cosa, que si emplenem el dipòsit en 40 euros, només 10 euros serveixen per moure el vehicle. Els altres 30 euros, diguem literalment, els cremem. Vull dir que també és això que hem d'apostar doncs, per mobilitat i que sigui el màxim d'eficient, no? I és on comença a entrar el cotxe elèctric, doncs que és un vehicle molt més eficient que un de combustió.
Josep, ja per anar acabant, quines són les activitats que s'han preparat per conscienciar precisament la població durant aquesta setmana?
Des del punt de vista de la comarca estem fent una sèrie de càpsules informatives i falques, doncs, per anar donant missatges per informar a la població de totes aquestes diferents opcions que pot tenir i doncs, que a l'hora que facin un desplaçament doncs, pensin que pot haver-hi altres opcions. No? A part, doncs, l'Ajuntament d'Olot sé que està muntant moltes més activitats, potser seran més dinàmiques i que potser llavors també la gent ja us ho podrà veure i informar directament, no? Però des del punt de vista de l'oficina de la comarca ens limitem a fer formar i informar, que és el que deia al començament.
De fet, Olot se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb múltiples activitats. Avui ha instal·lat un carril bici provisional al Passeig de Barcelona i durant la resta de la setmana es faran tallers per potenciar els hàbits saludables, una caminada, activitats lúdiques per l'alumnat de formació professional i també la projecció d'un documental, entre d'altres. Josep Martín, enginyer tècnic de l'Oficina de Transició Energètica de la Garrotxa, gràcies per acompanyar-nos. Queda molta feina per fer, però sempre és important iniciar campanyes com aquestes perquè, diguem-ne, que és d'aquelles informacions que gota a gota van calant, especialment també entre les noves generacions. Gràcies, Josep, bon dia i bona hora.
Bon dia, moltes gràcies.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ara falten ja només 10 minuts pel punt exacte de les 9.
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats en producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Esports, en Ripoll ha estat durant tot el cap de setmana a l'epicentre mundial del trial acollint l'última prova del campionat del món a l'aire lliure. És una informació que ens porta en Xavier Vilella.
La Vila Comtal ha acollit l'última prova del campionat del món a l'aire lliure, l'única prova que s'ha disputat en territori estatal. Amb la presència dels millors pilots del món, centenars de persones han seguit l'espectacle al llarg de les 12 zones repartides entre la plaça de l'Ajuntament, els Tres Plans i la Garona. Sota la batuta del Ripoll Motor Club, els ripollesos han pogut gaudir dels millors pilots en un esdeveniment únic. La gran magnitud de la prova ha requerit un esforç titànic per als voluntaris del club, que amb aquest resultat veuen recompensada la seva tasca, sense la qual Ripoll no hauria pogut acollir tot un campionat del món. Ho explica el president del Ripoll Motor Club, Josep Soldevila.
Per al club era un repte organitzar l'última prova del Mundial amb totes les figures del món aquí a casa nostra i per al club doncs, era un repte important, no? de ser capaços de tirar tot això endavant, no? I agrair a tota la gent del club, a tothom que ens ha ajudat, a tots els sponsors, perquè sense ells tampoc haguéssim pogut fer aquesta feina que ara llueix aquí aquesta plaça, no?
A més, Ripoll també ha acollit diferents actes commemoratius del 120è aniversari de la Federació Internacional de Motociclisme, a més d'altres activitats com exposicions de fotos, de motos clàssiques, inflables per als més menuts i una fira. Pel que fa a les competicions, en la màxima categoria el títol ja portava el nom de Toni Bou, i la lluita pel subcampionat se l'ha acabat enduent el gallec Gabriel Marcelli, company d'equip del pilot de Piera. L'altre aspirant al subcampionat, el basc Jaime Busto, s'ha hagut de conformar amb el tercer graó del podi, tot i quedar segon a la prova ripollesa. Bou, que ha sumat el seu 18è títol mundial a l'aire lliure, explica com s'ha sentit competint a la capital del Ripollès.
Sí, la veritat que un públic molt entès, molt content d'haver pogut aconseguir una victòria aquí, que és la primera vegada que corro a Ripoll, així que no havia pogut córrer mai al Campionat d'Espanya, així que primera vegada aquí, doncs, aconseguint la victòria al Mundial, supercontent, una carrera de casa, així que no es pot demanar més.
En categoria femenina, la catalana Berta Avellán no ha pogut superar la britànica Emma Bristow, que ha sumat el seu 10è títol mundial imposant-se també a la prova disputada a Ripoll. Ben poc importava el classificació en el cas d'un pilot que corria a casa. Francesc Moret tornava a pujar una moto de trial per viure una cita davant de la seva gent. El mollonenc ha completat molt bones actuacions i es mostrava molt content al final de la prova.
Bueno, la veritat és que molt content, no? Ja que després de 4 anys de no competir a cap cursa de trial, el ser la carrera d'aquí a casa em feia il·lusió perquè he estat tota la vida per aquí voltant i també era un repte per mi per veure on podia estar, que era l'última categoria en la que havia estat. Em feia il·lusió perquè el motxiller tornava a ser el meu germà, vull dir, era una cosa més de sentiments.
Amb les emocions a flor de pell, Ripoll tanca 2 dies de gas a fons i de demostració que a Catalunya i al Ripollès el trial és un esport que aixeca passió i gràcies a desenes de voluntaris ha obtingut un balanç immillorable, un èxit que la vila recordarà sempre.
I anem acabant, una seixantena d'editorials es reuneixen a la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses.
Es tracta de la tercera edició d'una fira que enguany ha comptat amb una xerrada del periodista Antoni Bassas.
Les pràctiques del sector editorial poden ser més conscients i sostenibles. Aquesta és la idea que defensa la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses. La Plaça Major ha acollit ja la tercera edició d'una fira que persegueix l'objectiu de descentralitzar els esdeveniments culturals de les grans capitals i portar-los a municipis més petits. Gairebé una vintena d'editorials catalanes hi han participat. De fet, la directora de la fira, Laia Figueres, celebra que la resposta hagi estat excepcional.
Molt positivament a nivell d'editorials, perquè s'han inscrit editorials per poder fer l'oferta, que sense elles tampoc tindria sentit. A nivell d'organització, superbé, hi ha un equip de voluntaris que porten tot un any planificant i ens està quadrant tot, i a nivell d'afluència de públic també molt contentes. Però bueno, aquest any ha sigut un revulsiu per dir ei, que hi som, i jo crec que és superbé. A més, les editorials estan molt contentes, que també és influent que hi hagi afluència, que interessin les activitats que es fan, però que també la gent que vingui estigui interessada en la proposta editorial dels estants, i està passant en això, vull dir que molt bé.
El periodista i director del diari Ara, Antoni Bassas, ha ofert una conferència on ha destacat la importància de la lectura en paper.
Em agradava poder explicar a la gent la importància de llegir en paper, d'estar en silenci davant d'una pàgina, de rellegir tantes vegades com vulguis, d'aprofundir, de no viure només dels titulars i dels impactes de les imatges i de les notificacions a la pantalla del mòbil, sinó d'intentar entendre que darrere la informació hi ha el perquè de les coses. Una notícia no és més que ha passat una cosa, però per què ha passat? Això és el que ens ha d'importar.
Per la seva banda, l'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha assegurat que el feedback per part de les editorials i els visitants ha sigut excel·lent i ha remarcat l'aposta del consistori per consolidar la fira.
La veritat és que és molt il·lusionant per nosaltres i a més a dia d'avui poder veure doncs, la participació que hi està seguint, que és màxima, vull dir, estem molt contents, inclús he vist gent de l'organització molt emocionada de que realment hi hagués tanta gent, hi hagués tanta participació, que a més la gent ens digués de que està molt ben muntat, de que és una molt bona iniciativa. La veritat és que, clar, com a ajuntament ens és un orgull.
La tercera Fira del Llibre Social i Conscient de les Preses s'ha tancat amb un espectacle infantil a càrrec de l'Anna Umatell i la presentació del conegut llibre El Parlar de la Garrotxa, de Joaquim Monturiol i Eloi Domínguez.
Ho deixem aquí. Bon dia a tothom.